Com deia, avui comencen oficialment les rebaixes d'estiu, però alguns comerços ja fa dies que ofereixen descomptes. De fet, ja fa anys que no veiem aquelles imatges de les dues senyores a la primera fila del curs. Us en recordeu, aquella fotografia que va portar a la Vanguardia? Sí. De les dues germanes, crec que eren germanes.
Eren germanes.
Que entraven al Cort Inglés de la plaça Catalunya, tot just quan obrien portes. Clar, hi ha una cosa que no canvia, és que sempre en aquesta època el món arrecú truquem al nostre expert de capçalera perquè ens doni els consells bàsics per no perdre'ns. El professor de Psicologia del Consum de l'Escodi de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Vinyals. Hola, Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha acabat això, no? De la... Bueno, ara sentim si el Corte Inglés fa rebaixes, però allò, aquelles 40 pàgines i aquells 400 anuncis que hi havia de descompt, de rebaixes de les grans cadenes, això ja ha passat a millor vida, no?
Sí, jo diria que ja porto unes 5 visites, les 5 últimes, vaig dient-ho, però és que ja la constatació, avui, mira'm una cosa curiosa, dic, fico en el hashtag, en el Twitter, rebaixes verano, el primer que ens sortien croquetes.
Vaja.
O sigui, ja... I el segon ja era roba de llit, o sigui, per començar a trobar coses de moda clàssica, res, no hi havia pràcticament res. Sí, s'ha oblidat inclús les marques, pràcticament.
De quan estem parlant? Des de quan estem parlant que es passa això?
Que això va començar cap al 2012 amb la liberalització dels horaris, dels descomptes, que abans comentàveu, i s'ha anat imposant, sobretot, cap als últims 5 anys, més o menys, 6 anys.
5 o 6 anys. O sigui, fa 10 anys va començar, i fa 5 o 6 anys ja, això ja ha anat clarament, això de les... han anat a baixar. Clar, encara juguem aquell joc de no en podem dir rebaixes, sinó que en diem descomptes, o això ja també ha passat a millor vida?
És que això ha passat, o sigui, el que és interessant és veure el per què ha canviat, i és una pujada del comerç electrònic i unes noves generacions que estan totalment ficades amb aquest tipus de comerç i aquestes altres formes de comprar, pel qual amb aquestes noves generacions no els hi vinguis si és promocions, rebaixes, perquè tampoc les esperen. Per tant, amb aquest joc ja no té tant de sentit com abans, perquè no és algo que la gent vagi cercant tant, sobretot la gent d'una determinada generació. Però compte, que ja la mitjana de població del nostre país és bastant alta, per tant, sí que hi ha gent que les espera.
Ja. Clar, amb la inflació alta, que és un dubte que tinc, amb la inflació altíssima, que estem al 10,2 en aquests moments, la gent intentarà aprofitar més aquestes rebaixes o no?
Sí. O sigui, tot i que molta gent no les espera, la gent més jove, i que estan com perdent força, auguro que aquest pot ser un bon any per les rebaixes d'estiu, bàsicament perquè, clar, la situació econòmica porta que la gent s'hagi d'espavilar amb això, o amb altres llocs on...
Ai, Albert.
Bueno, el recuperem. Ara recuperem l'Albert Vinyals. Ara recuperem l'Albert Vinyals. Aviam d'aquí uns moments, és clar.
És d'ells.
Clar, ara estàveu parlant d'una cosa molt important per a mi, que és la paraula rebaixes. Perquè el que passava fins fa poc és que això estava delimitat legalment. O sigui, tu aquesta paraula només la podies fer servir en certes èpoques de l'any, a partir d'una data i fins a una determinada data. Per això m'agradaria saber si aquesta restricció encara hi és.
Clar, perquè en aquell moment la paraula rebaixa tenia un poder.
Tenia poder.
Un poder de convocatòria, un poder de... t'oferirem coses que no t'oferirem el resta de l'any, i ara aquest poder no sé si...
No, i amb el que estava explicant l'Albert, hi ha unes generacions en què no només no té aquest poder, sinó que és una paraula gairebé desconeguda.
Bueno, un moment. Ahir vaig parlar amb una amiga de 40 anys i... Estava molt contenta perquè va entrar en una botiga de llançeria i estaven a meitat de preus prendes de la...
Però 40 anys, eh?
És molt gran o molt jove?
Home, gran, perquè...
És molt gran, eh?
Clar, sí. No em sap greu,
eh? Jo no he dit res, ho has dit tu.
No, és gran pel que estem parlant ara.
Sí. Mm-hmm. El concepte, clar, la rebaixa.
Aviam, Albert, què deies?
Doncs això, que estan en un moment perfecte, perquè, clar, és una situació molt, molt difícil d'aguantar per moltes famílies, no?, aquesta inflació, i la vida segueix normal, i els sols segueixen normals, per tant, les rebaixes d'hivern aquest any, jo crec que, d'estiu, aquest any poden pujar. A més, una dada curiosa, els comerciants, abans les fortes eren les d'hivern, i ara estan dient que noten millor les d'estiu.
Per cert, la pandèmia ha aconseguit canviar... Hi ha una cosa, que és això, si això realment la pandèmia i aquests últims anys... ha fet canviar els hàbits de la gent. I ja es compra més per internet, o ara que ja pràcticament hi ha restriccions, la gent torna a comprar com abans?
Es compra més per internet. La pandèmia semblava que ens havia de portar la sostenibilitat i el que ha portat ha sigut una mescla d'austeritat i, o sigui, més valors proambientals, però si mirem en grans xifres, el que ha pujat sobretot ha sigut la compra per internet.
Va. Productes de més descomptes d'aquesta època, bàsicament el que hem de mirar és la roba, no? Suposo.
Així. Sí. Que és amb el que tradicionalment s'ha associat, però com us comentava al principi, vull dir, mirant les rebaixes ja és com el que passava amb el Black Friday, no? Que era un mes de tecnologia que al final ho agafa tothom, doncs les rebaixes tothom que pot s'hi suma, perquè saps que és un bon pretext comercial, però són unes rebaixes clàssicament de roba.
Mm-hmm. Escolta'm, hi ha una cosa que... És que és el canvi. Jo me'n recordo quan Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunitat de Madrid...
Gil de Viedma.
Sí, exacte. Que tothom deia, és que esclar, mira aquesta senyora liberal que obre les botigues els diumenges, als centres i tal. Si a mi m'arriben a dir que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, obriria les botigues els diumenges del centre de la ciutat, no m'ho creuria. Però és que ha passat. Però és que ha passat. I ha passat per
la pressió turística.
Segur, bueno, París té pressió turística i no es torna obert els diumenges. Clar, i en canvi aquí ha passat. Clar, això és l'evolució del que està passant i de la força de la xarxa i tot plegat, no, suposo?
Clar, el que hagin hagut aquests canvis, a veure, jo almenys des de que el meu pare tenia la botiga quan jo era petit, això era la gran batalla del món del comerç, no? El tema de si obrir diumenges, si no obrir diumenges. Ara la situació, a veure, també es podrien obrir perfectíssimament, eh? I la gent que s'adaptés, però sobretot ha tingut més a veure amb el turisme i també que és un sector que és que no sap per on te li venen, perquè, clar, tens la competició de grans operadors internacionals, tens els competidors de tot el món online, que has d'anar a provar d'anar-te adaptant, perquè també els hàbits dels consumidors han canviat molt i el comprar amb un tipus de comerços d'aquests és més una activitat d'oci, i a l'oci el fem al cap de setmana.
Mm. Parlant
bastant coherent.
Ahir ho parlaves amb la Agnès, el nou C, que és el de Shane d'ahir. Allò d'ahir, aviam, la paraula no és estafa, eh? No és estafa, però el que li van fer ahir a la gent jove és intolerable?
I també podem dir estafa, eh?
Sí?
Perquè...
O engany, presa de pèl. És
tan fàcil com anunciar-ho. O sigui, tu fiques allà un cartell de showroom i si saps que tens aquesta... Bueno, és que és bastant d'imaginar. El que va ser el d'ahir és una grandíssima campanya publicitària perquè és una companyia amb molt de poder entre els joves, però que possiblement, si tenim més de 25 anys, fins ahir no havien sentit parlar.
Correcte.
Si no teníem fills que compressin.
Correcte.
Per tant, arrel de la polèmica aquesta, digue-li estafa, digue-li campanya molt bona, ara n'estem parlant. Va. I estem explicant qui són i com són i si són més insostenibles o menys, però almenys molta gent segur que hi ha entrat a veure què tal. I clar,
carai, fem-lo entrar per telèfon. No, mira, l'hem recuperat. Per cert, em diuen fonts ben informades, molt ben informades, que qui no decideix l'alcaldessa de Barcelona que obri els diumenges és el ple municipal qui va votar perquè per primera vegada a la història els sindicats es van posar d'acord amb totes les entitats de comerç de Barcelona. I llavors és allà quan es decideix, escolta'm, ple municipal, vota i...
Surt la majoria.
I surt la majoria, efectivament. I per això s'obre aquests diumenges, que crec que acaba el mes de setembre, mm-hmm, per tornar a reobrir durant les festes de Nadal. Per tant, queda clar, no és un concepte només atribuïble al govern municipal. Bé, quan parlem de Shine d'ahir, clar, a Madrid no va passar això, oi?
No, aquí he tingut molt... Però és que aquí també s'ha de crear com una expectativa més gran. És curiós, eh? Perquè a vegades, clar, quan penses en la península, pensem que tothom consumim igual, però també tenim pautes bastant, bastant diferents, eh? Però aquí realment és una companyia que triomfa moltíssim entre els joves.
I com s'explica, Ferran? Com s'explica això?
El preu. En aquest cas sí que és un tipus de compra que seria una compra més de l'any 2012, de fa uns 10 anys, no?, de l'època low cost, outlets, però és que compte que no han desaparegut. O sigui, estem en un moment on sembla que el low cost es va canviant per la comoditat i tots reflexionem, almenys els que ens dediquem a això, no?, reflexionem sobre això, però un preu baix segueix funcionant i bastant molt. I en aquest cas és peus tiradíssims i no tenir res més en compte que simplement el preu. Tenir moda, bueno, més que és preu, més moda, no? De dir, ostres, puc estar molt al dia de la moda i un preu molt baix. Mm. I ja està. I una campanya molt bona al TikTok, que aquí hi ha tot un tema generacional, molta gamificació, o sigui, juguen molt, no?, en temes d'ofertes, rebaixes, amb molts de concursos d'aquests que als joves els encanten. És un tipus de comunicació que possiblement, si tens menys de 25 anys, no ho entens.
Li juguen contra el que va passar ahir per ells? O no, pels nanos, tu creus?
No. No, perquè bàsicament hi ha tot un gruix de població que els ha descobert i que potser hi compraran molts. Per tant, en aquest cas, sí, no estic d'acord amb l'afirmació aquesta de si és dolenta, encara que sigui dolenta, ja és bona publicitat. No, en aquest cas, segons quin tipus de marca, aniria molt malament. Però en aquest cas, no crec que deixin de comprar.
És que, a més a més, ha passat una cosa, hola, Albert, que com que els titulars de tots els mitjans comencen amb la paraula indignació...
Tothom ho llegirà.
No, no, indignació... el que et suggereix és que la gent s'enfada molt perquè no va poder comprar els productes de Shein. Cap. I això et fa pensar que tenen molta demanda i que hi ha ansietat per tenir els productes de Shein. Per tant, jo diria que els titulars afavoreixen.
I encara t'entren ganes de comprar-ne.
Sí, la primera publicitat l'hi vam fer nosaltres, que m'estàvem parlant de que s'obrien la botiga, és evident,
No, però... i que teniu raó, que és una estafa el que van fer. Mm-hmm. Però jo crec que és conscient i els és igual.
Mm-hmm. Clar, i és el que diu l'Ernest, o sigui, és de... tothom desitjaríem ser-hi i no hi vam poder comprar. Mm. Per tant, tant de bo acabin obrint una botiga així. És que el titular que li hauria fet mal hauria sigut si haguessin explicat els impostos que paguen aquí o el tema de la sostenibilitat, però sí que és una altra cosa.
No, els impostos que es paguen aquí, ho comentàvem també, aquí al Mora-Recú va sortir el tema. Bueno, aquesta gent que paga.
Que no paga.
Glòria.
Jo tinc dues coses a reflexionar. La primera sobre el tema de Shein, que a mi em sorprèn que moltes de les grans marques, estava pensant en Zara, però en podem posar totes, han hagut de fer un esforç enorme per avançar en la sostenibilitat, és a dir, no tant quantitats ingents a preu molt barat, o com a mínim donar la imatge de que es busca que no hi hagi treball infantil, que es respecti els drets dels treballadors en origen, que la roba sigui més sostenible, els texans rentats, etc. I per l'altra banda, que aquest impuls l'han fet en bona mesura perquè el consumidor més jove, que és el més conscienciat, li està exigint, però per l'altra banda, aquest mateix consumidor llavors se'n va comprar samarretes a 2 euros, que segurament les relacions laborals que aquest gegant asiàtic xinès imposa a les seves fàbriques ens les podem imaginar. La sostenibilitat no existeix perquè és llançar, comprar i llançar, per entendre'ns. A mi aquest fenomen em torna boja, perquè precisament entre el consumidor més jove, que és el que té tècnicament més conscienciat, és on t'està penetrant. Jo tinc la sensació que genera una mica de sensació d'hipocresia. Això per un costat, i a més, Albert, una cosa que sí que m'ha cridat l'atenció, que és que el comerç de proximitat, el comerç de barri, sí que fa rebaixes i sí que és important per ells, perquè ells sí que tenen aquest punt de finalització d'estoc, etc. I això aquí, per exemple, encara té importància perquè en altres ciutats, com ara Madrid, i ara que citaves Esperanza Aguirre i la liberalització, la diferència d'obrir els festius a Madrid o aquí és que allà s'obren tots els festius a tota la ciutat i tot l'any. Llavors això vol dir que en qualsevol barri comencen a penetrar franquícies i el comerç de proximitat se'n va a la porra. Aquí, estem parlant a Barcelona, crec que és restringit en unes àrees molt concretes i durant un temps molt concret. Per això jo et volia preguntar les dues coses. La sorpresa pel tipus de consumidor de Shein, que no sembla importar-li massa aquesta part tan negativa d'aquesta companyia, i el comerç de proximitat si continua sent l'últim reducte, els últims moicans de les rebaixes.
A les dues preguntes. Hola, Glòria.
Hola, bon dia, maco.
En temes de la sostenibilitat de Shein i el consumidor, que independentment del sobreempaquetat que fiquen, de com s'ha fabricat, o sigui, pensem que és una empresa tan opaca que hi llegia, no, sobre l'empresa, i deien que potser el director general que tenen potser ni existeix. O sigui, imagineu l'opac que és, que no sabem ni qui la dirigeix. Per tant, imaginem el que sabrem de com es fabrica la roba. Doncs, independentment de tot això... El que és molt sorprenent és el tema de l'obsolescència percebuda per part dels consumidors, no? Que són peces de roba pensades totalment amb el present, però hiperpresent. O sigui, aquesta peça es porta ara i d'aquí un mes potser ja no es portarà, però és que tampoc et plantejaràs tornar-te a la posar. És més, és un tipus d'empresa que no pots retornar-ho, perquè retornar-ho et surt molt car, perquè ha de tornar la teva peça directament a Xina, perquè compres directe a fàbrica, compte. Clar, no és una botiga. Per tant, és una peça que la fa servir, no m'agrada, la tiro. Això és terrorífic per al medi ambient. Què passa? Que molts d'aquests consumidors potser ho compenses per una altra banda. O sigui, hi ha un tipus de perfil de consumidor conscienciat que evidentment mai hi compraria, però hi ha altres perfils que potser compro aquí, però després, mira, m'agafo una peça de fruita que sigui ecològica i em sento bé. Això és sostenibilitat. El tema del comerç de barri sí, és qui es pot seguir mantenint també per un públic que té una edat més gran i està esperant aquestes rebaixes, però és que per al propi comerç és un reclam, i és un reclam molt potent, perquè és la forma, això, no?, de seguir traient estoc i de tenir un reclam perquè se'ns acostin.
Jordi Bosch.
Bé, a veure, bon dia. Salutacions als de Lloreta. Doncs, que també és un clàssic, eh?
Les esperava,
i així
les
els donem per saludats. Els de Lloret. No, a veure, jo lo d'aquesta botiga, escolta, al final això és un happening en el que hi ha participat una mica tothom, ho ha dit en Jordi, és a dir, jo també hi estava escoltant això com dient, escolta, què deu ser això, no? Deu ser una cosa espectacular, no? Jo, la Glòria ha introduït un tema que és el de la sensibilitat, el jove... Aquí hi ha una mica de postureo, eh? Aquí hi ha postureo entre la gent gran i entre els joves, eh? Vull dir que jo no hi dedicaré 3 minuts perquè al final és tan difícil saber les condicions en què una cosa s'ha fabricat que per molt que un faci un programa, una propaganda, dient que ho ha fet bé o no ho ha fet bé, qui ho certifica, tot això, si s'ha fet bé? I, per tant, la gent es posa el que li agrada, una immensa majoria, i que creu que li cau més bé, que és una cosa molt, molt pròpia de totes les edats, buscar aquella roba. Estem parlant de roba, fonamentalment, amb aquests tipus de rebaixes. Ara, el que sí entenc és que des de que existeix el comerç online, que són 24 hores al dia, en què no hi ha regulacions, diríem, específicament locals, nacionals, regionals, comunitàries, que puguin imposar-los unes normes, com hi ha a les ciutats, a les comunitats autònomes, sobre com deuen ser les rebaixes, etc., lleis de comerç, una sèrie de condicions. Escolta, hi ha un campi qui pugui. Per tant, a mi que s'hagi liberalitzat al màxim i si s'hagi facilitat el comerç presencial que pugui fer-ho d'una manera menys regulada, em sembla bàsic, perquè el competidor que té davant és el comerç online. Jo recordo que aquest hivern, no l'altre, me'n vaig anar a comprar uns jeans en una marca, en una botiga de marca, de diríem, corporativa, de que és d'aquella marca, i que són uns jeans que m'agraden. I n'hi havia un que en tenien un altre, però no era de la meva talla, no era el color, no tenien aquella talla. I el dependent, amb tota tranquil·litat, em va dir: entri, per favor, a la nostra pàgina web, que en tenim disponibles online, però no en tenim presencialment, ni ens en portaran més a Barcelona. Per tant, ja, des de la mateixa botiga, ja m'incitaven a entrar a la seva pàgina web per localitzar aquest pantaló que no es trobava. Llavors, vull dir que no ens hem d'escandalitzar de determinades coses. Sí que s'ha de protegir el consumidor, i dels abusos, de que hi ha coses que es diguin que rebaixen i no rebaixen, perquè els comerciants el que tenen davant és de tal potència i sense una regulació de si hi ha descompte, si no hi ha descompte, quin moment ho vens o no vens, que evidentment se'ls ha de posar una mica més fàcil de lo que era abans, no? No sé, és que em sembla que és una lluita contra un gegant.
Albert?
Sí. I per això s'ha pogut aprovar amb aquest ajuntament i amb molts altres, perquè, clar, és que li ha canviat tant el panorama amb el comerç, però tant, vull dir, en 10 anys. Perquè, clar, són aquests competidors multinacionals amb una possibilitat de jugar amb el preu infinitament més gran, però sobretot són aquests competidors que tenen molt poca regulació i que hi són contínuament, i aquests sí que són 24 hores. Per tant, l'altre és el tema dels drets dels treballadors, però bueno, arriba a ser pràcticament necessari aquesta regularització dels horaris.
Víctor.
Hola, Albert. Ahir dijous, a migdia, Rambla de Catalunya, una botiga de llançaria, uns sostenidors estaven a 30 euros, ara estan a 16. Bé?
Sí, clar.
Pues que bé.
tots contents.
Sí, és veritat que hi
és. No, és veritat, t'estic explicant jo, perquè...
Ah, sí, sí, perquè més ho deia.
30 sí, sí, sí. Dius? De 30
sé, exacte, 16. 16, sí, sí. Van ser comprats, van ser comprats.
De 30 16, vull dir, a meitat de preu, estem
parlant? Sí, 50%, no.
Buah, és bestial, això.
Mm-hmm.
Rebaixes?
Sí, sí.
Rebaixes, tu.
De tota manera, jo, de tot això, ja, és una reflexió que, ja la, que com que ja estava aquí i vaig descobrir...
Qui vol dir al darrere?
Ah, a la redacció.
Sí, però...
Ah, la tauleta aquesta.
Sí, estava... Senyalo la tauleta perquè concretament estava la tauleta, però vull dir que estava en el programa i, per tant, tu estaves connectant amb el Sergi Embudio, que estava allà, Shane, no? Era el Sergi, sí. El que estava allà. Jo no havia sentit a parlar mai de Shane. I ara ens explica que la campanya aquesta l'han fet per TikTok i tal. Perdona, però és un comentari una mica al marge de les rebaixes, però que lliga una mica també amb com funciona el nou món i que fa que aquelles senyores de les rebaixes siguin del... Aquelles dues senyores de les rebaixes...
Sí, típiques de la foto.
De l'avantguàrdia siguin del Pleistocè, no de fa 10 anys, siguin del Pleistocè. I és que jo crec que hi ha un gap molt bèstia entre el món que coneixen i viuen aquests menors de 25 anys, ja heu posat, jo crec que l'edat és bastant correcta, viuen en un món del qual nosaltres en sabem molt poques coses. És a dir, la gent entre els 25, 30 i els 100, en realitat hem viscut un món bastant semblant i tenim uns referents bastant semblants i ens vestim de manera bastant semblant i parlem uns llenguatges bastant semblants i parlem d'uns temes bastant semblants. La gent de 25 anys cap a avall viuen en un món del qual ho desconeixem absolutament tot. I estem aquí nosaltres parlant d'un tema que ells que els ha afectat a ells,
diguem-ne,
i que no en tenim ni idea. No en tenim ni idea. I això farà, perdona, Víctor, i això farà que el món a partir d'ara, o sigui, el món a mesura que aquesta generació vagi avançant, segurament no tingui res a veure amb el món que nosaltres hem entès. Però no sé si m'he explicat bé, però jo que tinc fills de 17 i de 19 anys, crec que viuen en un món que jo no conec. En canvi, el món dels meus pares era molt més semblant al meu, o els dels meus amics, si són més grans que jo, també.
És el que anem a preguntar-te, tia. Bueno. Tu, si fiques l'orella en els fills de 17, entens algú?
No.
Captes algú?
Sí, dir,
clar que sí.
Pots aprendre coses? Sí que capto coses i puc aprendre coses, però em desconec molt, però Ernest, que veig que vas dient que no. És a dir, sempre hi ha hagut, evidentment, un gap entre els pares i els fills. Però crec que ara el gap va molt més enllà del que era habitualment, perquè el món ha canviat d'una manera tan bàrbara, canvia de manera tan ràpida, la tecnologia ens canvia de manera tan ràpida, que ara hi ha un gap molt més bèstia que abans. Aquesta és la reflexió que faig.
Crec.
I ara estem parlant de les rebaixes en concret i d'aquesta empresa en concret i d'aquesta manera de comprar roba a 2 euros en concret, però això ho abarca tot.
Moltes coses.
Sí. Bueno, jo crec que sí que coneixes més coses de les que et penses d'aquesta generació, perquè ets pare... Com alguns d'aquesta taula i, bueno, parem l'orella...
No? Que sí, Ernest, però, per exemple... Bueno. Però hi poso un altre exemple. Els seus referents audiovisuals...
Totalment.
No tenen res, no, ara amb els meus.
Totalment.
No llegeixen un puto diari.
Bueno, però jo
els com youtubers, els influencers, tota aquesta gent, jo no conec a cap. Bueno, això és el que dic.
Tant, tant, demano el mòbil i dic, a veure, sí, ensenya'm això.
No, però jo... No estic parlant de control parental.
No, jo tampoc parlava de control parental, entre altres coses, perquè no existeix el control parental. I els pares que s'ho pensen viuen a la lluna. Viuen a la lluna.
Per... fora de l'equació els meus fills. Jo dic, no sabem res. Exagero, no sabem res.
Jo des de la ignorància de la nostra generació sí que discrepo d'algunes coses que s'han dit aquí abans. Em sembla que ho apuntaven la Glòria, sobretot, i el Jordi, que és que parlaven del postureo. Jo no crec que sigui postureo. Sí, més enllà que pugui haver-hi gent adulta, adolescent i jove que pugui fer postureo, però jo crec que hi ha una revolució profunda en l'exigència a les grans marques, no només que siguin sostenibles, sinó que aquestes marques de roba parin ja de promoure l'esclavatge a la Índia, a Vietnam i a Xina...
Però això tampoc ho saps.
Espera, ho percebo, és la meva percepció. I després crec que aquesta contradicció entre exigir això i comprar roba, que efectivament no sabem si vulnera o no aquests drets, home, està provocada per un fet molt senzill, que és que aquesta generació està patint econòmicament. O sigui, està patint econòmicament. I aquests menors de 25 anys doncs, viuen en condicions moltes vegades molt precàries.
Un dels motius pels quals, entre altres coses, un dels motius que explica per què no tenen res a veure amb nosaltres.
Sí, però el que vull dir és que aquesta contradicció, que els hi costa molt poder casar la seva ideologia amb la seva pràctica a l'hora de comprar, es deu a problemes econòmics, perquè clar, no és que vulguin comprar coses a 2 euros, és que no tenen més remei que comprar-les, les coses a 2 euros.
Sí, però jo crec que per culpa meva, diguem-ne, jo havia obert un tema diferent
i
que tu estàs tocant de manera una mica tangencial, diguem-ne, però jo no em referia exactament a això. Perdoneu pel...
No, però pregunto, Ernest, on creus tu que es compra les calcetes Greta Thunberg?
Quines preguntes, tu?
On es compra les calcetes Greta Thunberg?
Això és fetichismo.
No, fetichisme no, perquè jo ara t'estava parlant d'una llenceria.
O els mitjons, no?
Per què? Perquè això fa aparèixer aquesta contradicció. És a dir, que ella com a referent absolut d'aquest nou món que se suposa que ha de ser millor, s'ha de comprar la roba en algun lloc i s'ha de comprar el més barat possible, i segurament se la comprarà en un lloc que no sap d'on ve. És a dir, que tens raó. Que és, i jo crec que és irresoluble. No podem ser coherents tota l'estona, tots els dies i tota la vida.
Però ho podem intentar.
Sí, però t'has de comprar la roba i buscaràs un lloc que sigui barata.
Molt interessant el que deia l'Ernest Valtian, eh? Molt interessant, que és jo... la referència... Digues, Albert Vinyals.
Si em deixeu, amb el tema aquest dels adolescents, jo almenys que l'he tractat bastant a les classes i amb el consumidor tarat amb el llibre, hi ha una cosa que els adolescents sempre han sigut rebels, mai han tingut un duro, i almenys a la meva adolescència no teníem ni un duro, i també volíem comprar roba i també teníem uns canals propis, no? Que no sempre eren els canals que veien els adults, però sí que hi ha una diferència amb els adolescents actuals, amb els de la meva època almenys, que és, per una banda, no teníem un duro, però hi ha una part de la democratització del desig que hi ha avui en dia, que és que jo em puc desitjar el que sigui i puc tenir-ho a un preu molt barat, que la meva adolescència no hi era pràcticament, com si no deixava la roba a algú, però sí que tens una possibilitat de tenir roba a un preu irrisori, que la meva adolescència això no existia, i a més de democratitzar aquest desig, de dir, no, és que jo em puc permetre desitjar això perquè és que ho veig i entro a les meves xarxes, als meus canals de comunicació, amb els quals no hi ha cap filtre dels adults, que això també és una gran diferència. Vull dir, jo per molt alternatiu que fos els mitjans que seguia d'adolescent, hi havia un adult que potser controlava el contingut editorial. Clar, ara amb un youtuber o amb un tiktoker, és el tiktoker i el tiktoker, ja està, no hi ha cap adult. Per tant, són uns canals sense aquest filtre del món adult en el qual jo puc emetre el missatge que vulgui, puc, no?, fer desitjar aquestes coses i fer promoure un tipus de marques que en altres èpoques no haurien tingut gaire sentit, i a més puc adquirir uns tipus de productes a uns preus que ja puc tenir poc poder adquisitiu, que em puc pagar una samarreta de 2-3 euros. Que això xoca amb aquesta sostenibilitat que promouen alguns adolescents. Però aquest món hi és, i per mi és dels principals canvis, aquesta democratització del desig i aquest desaparèixer el filtre del món adult en els seus mitjans.
Sí. I la immediatesa. I la immediatesa. Aquesta obsessió que volen això per aquí. I per aquest moment i per ara mateix. Saps, això és...
En 10 dies et fan una peça de roba, aquesta gent.
Mm-hmm. Ja.
Que, clar. No, és que és bèstia.
Perquè és que el mòbil és l'ara mateix. Mm-hmm. És que nosaltres vam néixer en un món en què això no existia. Mm-hmm. I ells han nascut en un món en què són nadius d'això. No han conegut un món que no existís amb això. I, per tant, això explica moltes coses.
Mm-hmm. Ai, Albert Vinyals, moltes gràcies, eh? Que vagi bé.
A vosaltres. Sí,